ràdio comença... Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Marta Montaner, com estàs?
Hola, Juliana Canet, bon dia.
Ai,
doncs
senyor.
Millor que tu, que estàs molt afectada per aquest vent i amb un atac d'ansietat. T'ha millorat, per això, l'estat d'ànim o no?
Un atac d'ansietat no, jo diria que m'he llevat una mica atacada dels nervis avui al matí. He somiat, ja sé que a ningú li importa, però he somiat que no feia el guió a temps. I que era ni 58 i anava veient com arribava l'hora de fer el programa i jo havia de preparar una secció de les cançons preferides de Jessica Goicoechea i no arribava. Hòstia, i a part totes les cançons eren raríssimes ni... i no les trobava a YouTube.
Ni dormint desconnectes.
No, és un infern. I m'he llevat amb una, sí, amb una ansietat, uns nervis, que dic, no em prenc el primer cafè perquè em pot matar.
Voleu que us expliqui el meu somni, Roger?
Va,
i Juliana?
Ja,
somi. Estem somiant tots coses molt rares últimament.
A mi m'atabala molt quan m'expliquen somnis, però crec que ja passem un moment que tots estem somiant cosa molt estranya.
És un somni que no surti aquí.
Com el meu.
He somiat que estava com en una sala, com una espècie de camerino, i hi havia una perruquera que m'estava pentinant per un acte important. I la perruquera era l'Alba Paul. La dona de la Dulceida.
Hòstia,
i m'estava fent un pentinat, saps aquests clean look que portes com gomina, que sembla que tinguis el cabell brutíssim, com molt repentinada.
Tot enrere,
tot enrere.
Molt aparatat.
Tu no t'has acabat mai de llançar en aquest pentinat?
Hosti, tot enrere, i jo m'estava mirant i dic, així no surto. No sé on havia de sortir, però així no puc sortir.
I li has dit a l'Alba?
No.
De dir, Alba, això no m'agrada.
M'he despertat just en aquest moment.
Sort.
Moment
sort que
crític.
La Nina m'ha salvat.
Moment
sort perquè amb el que et costa t'ho dir que no.
Ai, ui, no.
I imagina't dir-li que no a l'Alba Paul.
A l'Alba, que ella està il·lusionada amb aquell somriure. No.
I el Roger l'altre dia també va somiar una cosa estranya, que és que el tenia 16 anys i el paraven mentre anava en moto.
M'empapalaven els municipis de Vic, que és una cosa que...
Ai, nois, ja, no, mira, estem com una cabra família, però bé.
Està treballant molt i llavors, clar, això passa factura.
Ara, els temes d'avui són exquisits, eh?
Sí.
A mi això m'anima.
Sí, home, sí, no us faltaria. Atenció amb aquesta veu, a veure si us sona.
Crec que el vicepresidente della mia squadra, ho fatto anche una maglietta...
Vediamo un po'.
È Luciano Moggi.
Attenti tutti, questa è la ultima notizia del cuore della Italia.
És el... No, parles molt bé l'italià. Ja.
Oggi noi siamo italiani.
Italiani? Sí. Molt, eh?
Sí. Molti,
molto.
Tutti noi.
No, perquè l'estàs posant molt en pràctica. D'on et ve això? És un tema familiar, no? Segons com.
Jo sempre he estat molt bona amb els idiomes.
No, i la... Bueno,
no, el parla la meva mare.
Sí. La mare de la Juliana parla l'italià i sé que a casa teva practiqueu entre les germanes i la mare que parleu en italià.
Les soreles.
La mia mama è metà italiana.
Ah, molt bé.
Aquest que sentíem és el cantant italià i l'exparella de la Chiara Ferragni parlant a la presentació de la Kings League italiana, és en Fedez, un acte que ens ha deixat també una estampa que crec que hi ha moltíssimes ganes de comentar en aquest programa, que és la foto que ha penjat en Fedez en el seu Instagram amb Gerard Piqué.
Com diu la dita?
Dios los crían, Déu els cria, i ellos se junten, ells s'ajunten.
A mi aquesta foto que ha penjat...
L'oro s'hi troba, no.
I crec que no surten especialment afavorits. Però, en tot cas, què diu el text que ha escrit en Fedez?
A mi no em sembla que ha sortit malament la fotografia.
Jo la veig com...
És veritat que...
Desganat, en Piqué, el veig.
En Piqué llueix empresari fent un start-up de 35 anys, que ho està passant malament i que està fent una ronda d'inversió que no està funcionant.
Totalment.
Amb aquesta espècie de jersei amb a sobre el polo, saps?
I li veig la mirada cansada.
Fa una vibe de Sade,
sí.
Però de Sade frustrat.
Sí.
És veritat que aquesta foto fa gràcia, a part de perquè tots dos han tingut molta polèmica per ser infidels a les seves parelles, en els seus respectius països han sigut realment... carn de notícies del cor.
Sí.
Fa molta gràcia perquè el Fedez és molt baixet i el Piqué és molt alt, que és exactament el que fa referència en Fedez, que penja la foto i diu «Io, Gerard Piqué, abbiamo un po' di cose in comune a parte de l'altesa». Gerard Piqué i jo tenim moltes coses en comú a part de l'alçada, dient...
Molt bon gag.
Llavors diu que Luciano Moggi serà el vicepresident de la mia squadra, pronti a vincere la Queens League. D'aquí poc guanyem la Queens League, com ja projectant-se. I després diu, com un que e lui que alto, no io, que sono basso, eh? És ell que és alt, no jo que sóc baix. són les dues coses.
Fa molta gràcia el tema aquest de l'alçada, eh? Però realment sí que hi ha força.
El tema és que Home, sí. participa la Kings League que acaba d'estrenar en Gerard Piqué a Itàlia. Sí. És una mica, no?, el gran tema.
Exacte.
De...
Que ell serà el president d'un d'aquests equips, un equip que es diu Boomers.
Déu meu.
I que realment
fot
una mandra.
És que tot va malament, no?
Fot una mandra. Escolta'm,
per mentrestant...
Clar, això, a l'altre cantó segueixen passant coses.
Clar, perquè aquí la Chiara Ferragni, que és la seva exdona amb qui van tenir aquesta ruptura absolutament sonada, tot ha estat sonat aquí, per això, perquè també quan es van ajuntar va ser sonat, els fills va ser sonat, el docu-reality que van fer, perquè tots aquests són els precursors del que després s'ha fet a l'estat espanyol amb l'Espombo, per exemple, no? Tot ha estat sonat, però la ruptura, sobretot, especialment. Ell malalt entremig, tota la polèmica d'ell amb el Panetone, etc. Doncs ella... Just fa uns dies, penjava un Instastory amb la Litxe Campelo, que em va fer molta gràcia, exdona d'Álvaro Morata, amb qui es van deixar aquest estiu. Jo no sabia ni que eren amigues, però es veu que fa molts anys que ho són i que tenen una bona relació. Ella és italiana, la Litxe Campelo, també. I que, per cert, la Chiara ens té un nòvio. Un tal Tronchetti Provera,
deixa'm-ho buscar.
Empresari multimilionari, que no milionari, multi.
Força més gran.
El seu, força més gran. Té 43 anys, ja fa uns mesos que surten segons Il Giornale d'Itàlia, i el pare d'aquest senyor, era el president de Telecom Itàlia. Per tant, són realment molt, molt, molt rics. I és amb qui s'està embolicant últimament, Chiara Ferragni. No se sap realment si és que són parella o no. Ells no ho han confirmat, però s'intueix que podria ser així. A mi m'encanta aquest tema. Sempre que vulgueu, parlem d'això.
No, no, ja...
Sobretot quan es fan aquests crossovers, no?
Sí, clar.
Tot venint de gent divorciada.
I a més, fort, I em fa gràcia, de veritat, el crossover Gerard Piqué, especialment amb el Fedez, perquè és el que et dic que allà, el tema de Chiara i Fedez, és el tema de conversa també des d'aquesta perspectiva d'equips. De quin equip ets, saps? Ets Team Fedez o ets Team Chiara?
Per tant, és el mateix que aquí, que Shakira i Piqué.
Exacte. Sí, exacte. Sí, és exactament la mateixa situació.
I que ara s'hagin trobat, és això que ens feia molta gràcia comentar
avui.
Saps aquesta,
quin serà el proper foto? Moviment? Que a mi em faria il·lusió, una foto de la Chiara amb la Shakira.
És més difícil aquesta, molt em temo, perquè podria són passar. Molt més famoses les dues.
Però podria passar, ho podrien fer com...
Precisament per això,
les dues
no?
també han tingut problemes amb la justícia.
Sí, realment, sí.
Les dues són unes... És que hi ha moltes coses.
Les dues són unes estafadores rosses i les dues... Jo les estimo les dues, no puc evitar.
Podrien compartir moltes experiències.
Els hi perdono. Realment. Jo, si les tanquessin a la presó per estafa, les aniria a veure. Les estimaria igual.
Els hi portaries un entrepà.
Sí, però no les tancaran mai perquè estan forrades, muntades en el dòlar.
Un quart d'una. Ahir ens va quedar pendent comentar un tema d'en David Broncano, que dilluns va tenir l'actriu Carmen Machi de convidada.
Estamos muy contentos hoy en La Revuelta por tener a una de las mejores. Un aplauso para Carmen Machi. ¿Qué pasa, Carmen?
¿Qué pasa?
Se te recibió bien, ¿eh? Se te recibió como...
Se recibió como... ¿Cómo no he venido antes,
como
tío?
Como la alcalde... Pero dímelo tú.
Pues la verdad es que no lo sé.
No, querrías tú venir, Carmen.
No, yo no quería venir, pues esto es un curro. Parece que estáis aquí todos que no hacéis nada.
O sea, en 8 temporadas...
Total, que només d'entrar ja li va explicar per què durant 6 anys que ha anat rebent cada any una invitació formal per anar al programa, per què no hi havia volgut anar fins ara. El tema és que ella, bueno...
No són machistes a la Resistència.
No, no. Que és, hi ha molt d'humor, que en Broncano no sap mai per on sortirà i que li feia mandra, però que al final ha decidit anar-hi. Perquè el pare de la Carmen té 92 anys i des que en Broncano està a Televisió Espanyola que veu el programa cada nit i s'ha tornat fan del programa.
És fan de La Revuelta.
I llavors la Carmen va dir, doncs, escolta, hi aniré per tenir el pare content.
Anècdota interessant perquè jo crec que és simptomàtica, eh? Vull dir, crec que hi ha molta gent, a part del pare de la Carmen Machi, que li ha passat això. Vull dir, que hi ha ancians que no sabien potser qui era David Broncano que ara estan enganxats al programa.
Bé, més enllà d'això, l'actriu va provocar un moment genial perquè, contra tot pronòstic, va aconseguir fer parlar David Broncano de la seva vida privada. Tampoc és que parlés molt, però ens dona un detall que jo penso que fins ara no coneixíem. Es veu que la Carmen porta molt malament la retirada de Rafa Nadal, perquè diu que ella el va veure començar a jugar i que ara es retira i veu que el temps passa molt ràpid i, per tant, està com preocupada pel pas del temps. I a partir d'aquí, clar, aconsegueix que en Broncano es motivi molt amb el tema del tennis, perquè és veritat que en David perd els papers quan es parla de tennis, perquè és un esport que li encanta i que practica.
Si fóssim nòvios, el David i jo estaríem tot el dia fent coses de tennis.
I m'encanta el tennis.
No sereu mai nòvios. Jo ho impediré.
És que jo ja sabeu que em cau molt malament, però que tinc aquesta intuïció que si ens coneguéssim m'agradaria molt. I l'altre dia la meva amiga Marina em va dir...
No ho entén tot en català, encara, aquest noi.
Però l'altre dia la meva amiga Marina em va dir el pitjor de tot és que tens raó, t'encantaria...
La Porres?
La meva amiga Marina Porres. T'encantaria i, a més, tu li encantaries a ell. I tindríeu una gran història, molt breu, però intensa. I ara jo estic il·lusionada. I ara m'agrada.
Sí,
un lío. Perdó,
sabeu que he dormit molt malament, estic molt cansada, el vent...
No, no, O aquest vent.
Jo ja penso en el tennis d'ell i jo jugant allà una partida. Bé.
Sí que tot ens ho apliquem a casa nostra, eh?
Sí, ja sabem que aquest programa va de sobre qui ens volem follar.
Tu, eh?
No, tu
jo,
també.
Jo, en aquest, jo he fet servir aquest programa per...
Mira, no fa... Mira.
Mira.
Espera,
mira.
Roger.
Frena't, perquè frena. Ja veus que et poses tu sola dins del fang.
Freno demà i punt mort. Que no es mogui res.
Tinc
aquí
el cotxe al mecànic, per
ja
cert, família.
Escolta'm, en Broncano va explicar de rebot i per culpa de la Machi i els seus col·laboradors com va acabar la seva relació amb la Paula Badosa, que recordem que van ser parella l'any 2020.
¿Y tú eres bueno jugando? ¿Eres bueno al tenis?
Yo juego...
Mucha intriga.
Voy a mejor, sí.
Sí, ¿no?
Empecé, de hecho, aprendí... Yo jugaba por mi cuenta un poco así y tal, y empecé a jugar mejor cuando empecé a jugar con gente, con Rafa, y luego salí con una chica que era tenista.
¿Y con Paula?
Sí. Y ella me dijo, pero tú piensas que sabes jugar y eres más malo que una mierda.
¿En serio?
Y desde entonces le dije, en 5 años voy a aprender a jugar. Y creo que estoy en ello, sí.
Te dejo.
Y me dejo.
I te
ostres,
dejo.
Però m'agrada això.
Això pot ser un gag, eh? És a dir, pot ser que estiguin fent broma.
No, no, jo crec que és... Per la cara d'en Broncano sí. I com reaccionen, jo crec que se'ls escapa. Vull dir, tampoc era un secret que ella el va deixar ell, que és una cosa que no sabíem.
Jo no sé si creure-m'ho, eh? Jo crec que també... És que aquest programa es basa també en, en vacilar-se constantment. I pot ser que en Grayson, que li agrada més un vacileo, que un, bueno, és igual, li fa aquest comentari.
Però jo crec que és veritat.
Per deixar-lo malament, però perquè és que es basa en això, el programa.
Jo crec que és veritat, perquè aquí, quan ens fem bromes que a vegades també ens passem, hi ha un punt de veritat sempre.
És veritat que no som la revuelta.
Seria una revuelta. I això és el que no ha sortit d'aquí, és diferent. Són programes diferents. Mira, potser sí que és veritat, però jo no posaria les mans al foc, eh?
Quan ens convidaran a nosaltres a la revuelta per la castellà?
No anirem.
No aniríem. Si ens convidessin els tres, seria superdivertit a parlar en castellà. Jo no he sentit mai la Marta parlar en castellà.
La Marta
mai.
És la que parla millor castellà dels tres.
Per què?
No jo quan t'he sentit a parlar, la que parla millor.
Quan l'he sentit tu parlar castellà.
Potser perquè visc a Barcelona. Això deu influir.
És probable. Bé, en tot cas, la Paula i en David Broncano es porten molt bé, perquè després de deixar-ho 3 anys després, el mes de maig, la Paula va anar de convidada a la Resistència i m'he estat mirant bé les dates i tot, i crec que la Paula és especialista en fer tarzans, perquè he anat mirant les parelles que ha tingut des d'en Broncano fins ara i realment no hi ha ni una setmana lliure, pràcticament, entre l'una i l'altra.
Hi ha gent que sent més còmoda en una liana que no pas tocant terra, i també està bé.
Totalment, sí, sí.
Sí.
Menys impacte als genolls.
Clar, dir, perquè, no, és clar, que el genoll no. Se'n ressenteix molt. Així,
per, això,
no?
Per això, molt important.
I també ja té uns braços entrenats per anar fent clar. Liana i liana.
Ah, clar, per això.
No, i ara, seriosament, aquesta mena de gent amb aquesta mena de feines coneixen realment moltes persones i, per tant, és fàcil que t'enamoris, que t'il·lusionis fàcilment.
Clar, jo sentint tot això, dic, mira, va deixar amb en Broncano per anar amb en Juan Betancourt, que no sé si el coneixeu, que és un model cubà, una mica més gran que ella. Van estar un any i mig fins
ella
al maig del 2023.
No té prototip, eh? Perquè passar del Broncano a un model cubà i després el Chichipa són com universos superdiferents en tots els sentits.
I aquests dos, entre en Juan i en Chichipa, sí que hi ha una solapamenta, perquè ho deixen al maig del 2023... Aquell maig del 2023, ella explica que té la primera cita amb Chichipa i, a més, el maig del 2023 és quan ella va a la Resistència. Per tant, hi ha una setmana...
Que li passa tot.
...que passa de tenir en Betancourt de nòvio, a ser soltera, a fer una entrevista amb el seu ex i a sortir amb en Chichipa.
Una tia que viu intensament, en resum.
Molt intensament.
Així és la gent de l'Empordà.
Sí, sí, sí. I que aquest cap de setmana l'hem vista a Monte Carlo, que he vist que és on viu en Chichipa. Està instal·lat, tot i que és grec, ell està instal·lat a Monte Carlo, a Mònaco.
Us ho vaig explicar, això, quan vam repassar la seva entrevista a Lola, entre altres detalls, com que ets molt bo amb els balls tradicionals grecs.
Doncs va bé saber-ho.
I la Paula on viu?
Està instal·lada a Dubai, i clar, són dos països que tenen una cosa en comú.
Impostos què?
És un lloc...
Impostos zero.
Com va el tema de...
És un lloc fantàstic, els dos països, per aquella gent que cobra molts diners i li agrada pagar pocs impostos.
Pues ja està. Però podrien haver escollit el mateix, a mi és el que em sorprèn.
Sí, a mi també em sorprèn,
perquè
això.
Perquè podrien estar els dos a Dubai o els dos a Monte Carlo, però cal que visqueu, és a dir, sou milionaris, fa 2 anys que esteu junts, no dic que hagin de viure junts, em sembla bé que cadascú faci el seu, però una relació tan a distància, vols dir que ho juga a favor?
És que vols dir que viuen allà? Aquesta és l'altra.
Clar, és que estan tot el dia viatjant,
clar,
aquesta
viatgen,
gent.
Viatgen i és que... més o menys on...
És l'excusa per tenir allí el domicili on tributar.
Hòstia, més estafadors, nano. Avui només estem parlant de gent que estafa Hisenda.
Ai...
I quin canvi de registre.
S'agraeix, puja, sí. Puja.
Un bebè que també estafa Hisenda ja només deixa.
Xxt, home, puja.
No.
Hòstia, quina calma, això.
Però sí que deu factura, sí.
Estem parlant de la filla de la influencer catalana, Marta Rimbau, la Julieta. Acaba de néixer fa dues setmanes i, evidentment, ella li cau la bava.
Sí, i ens l'ensenya bastant. A la nena i també les seves noves rutines com a mare. La tenim absolutament enamorada, que sí, Juliana, que
no.
Veu que està obsessionada amb la nena. Però ahir va compartir unes instastories una mica molesta amb certs comentaris que estava rebent. Per tant, canviem de registre.
Hòstia.
Ens ha durat poc l'alegria, la cançó de Bressol ha durat poc.
Fora el xilòfon.
A veure, funciona molt el xilòfon, amb la criatura. Us haig de dir que no són comentaris majoritaris ni de bon tros, perquè el 99% dels missatges que rep són agradables i li encanten. Però va compartir una captura de pantalla amb alguns exemples on alguns usuaris li deien, referent a la seva maternitat, coses tipus... Ella ens ho ensenya com si fos tan fàcil. Tot això és impossible de fer sola. Esclar, si tens algú que et netegi la casa i posi la rentadora per tu, punts suspensius. Esclar, si tens tot el temps lliure del món, així tothom. Una mica en aquesta línia anaven els comentaris que la mateixa Marta Rimbau ens ensenyava. I mira, ella va voler respondre'ls en vídeo per desmentir algunes de les coses que s'estaven dient d'ella.
Intento decir que no, no tengo nadie que me limpie la casa, no tengo nadie que me ponga lavadoras, no tengo nadie que me tienda, no tengo nadie que vaya al súper y me haga la comida. Todas las cosas las hago yo sola, igual que hacen millones de mujeres todos los días. Tampoco tengo a mi familia cerca para poder decir, oye, me echáis un cable un par de horas. Tampoco tengo una pareja que me ayude con la crianza, lo estoy haciendo yo sola, paso con ella 24/7, voy al súper con ella en el... Me la llevo con el porteo, voy con ella al súper, cargo, cocino, hago todo. ¿Que ahora mismo estoy cocinando algo menos? Pues sí, porque muchas veces es como no me da tiempo, pues me hago un bocadillo y ya está.
Li agraïm aquesta transparència perquè una mica va en la línia del que també explicàvem ahir amb la Dulceida, que se sincerava amb els seus seguidors. Expliqueu-nos com us organitzeu, com us ho munteu a casa.
I es van posar totes d'acord perquè després sí. Maria Pombo també va fer uns instastories explicant que una de les coses bones de la seva feina... sempre destacant que n'hi ha moltes de dolentes també, que és com de dir, tia, t'estàs forrant, fas el que vol, però bueno. Que una de les coses bones era que, per exemple, té la nena una mica malaltona i que pot sortir a passejar, que no la té una reunió tal, i que, per tant, la conciliació és més fàcil, que també és veritat, que és el que també no diu la Marta, que es
però,
pot compaginar
sento,
més.
Però, mentre feia aquests stories ensenyant la nena al cotxet, després feia una publicitat del Black Friday, saps?
Sí,
que mai
sí.
Saps... Bueno, aquí entraríem en un altre meló. Per no entrar en polèmiques, per això la Marta Rimbau, clar, aquí fa un discurs que sembla que sigui ella la gran supermare, no? Com dient, les altres no són tant com jo. I va voler matisar que tot és respectable, el fet de tenir ajuda també és respectable, de comptar amb la família, de tenir parella, que són models diferents i que tots estan bé, que no li resta ni importància ni valor, però que ella no ho té i que està sola. Quedeu-vos amb aquest detall, perquè d'aquí dos minuts ho ampliarem. Està sola. Sí, Roger, tu que amb aquesta trama sempre anaves prenent apunts perquè saps que es complica, eh?
És que no s'entén res.
Res, però espera't un segon, perquè tornant al discurs de la Marta Rimbau, ella estava preocupada per si els seus seguidors es pensaven que ara mateix està romantitzant la maternitat, perquè és veritat que els seus vídeos i fotos han ensenyat la part més bonica i més amable d'aquesta experiència. Per això va voler explicar que no tots són flors i violes.
Y a lo que me refería es que yo en ningún momento voy a romantizar la maternidad ni nada, pero cuando... Yo, de hecho, la primera semana y media no podía... sentarme sin sentir que todo mi cuerpo se estaba destruyendo. No podía levantarme sin sentir que todos mis órganos iban a salir por abajo. O sea, yo lo he pasado regular y tampoco he romantizado el embarazo ni el parto, pero sin embargo lo que tengo en mis brazos ahora mismo es increíble. Y cuando hay algo que es infinitamente superior de todo lo malo, entre comillas, malo, que te pueda... es que no es malo, es sacrificado. Ya vendrá lo duro más adelante, cuando sea ya un poquito más mayor. Ahora mismo, pues, he sacrificado porque dejas de ser tú para ser ella. Pero yo ahora mismo, mi universo, es completamente ella. Y es como, es lo único que quiero, lo que me hace feliz, lo que es que la miro, se ríe, y es que a mí se me cae el mundo con ella. Entonces, no es romantizar, es que soy tan feliz.
Natural, eh?
Jo li agraeixo, aquest moment.
I que també està bé, tio, que... Sí. Sí, jo crec que hi ha hagut també unes ganes de desromantitzar la maternitat molt fortes, perquè és evident que també té coses molt dolentes que han fet que gairebé sembli que només hi ha coses dolentes.
Correcte.
I que si parles de la maternitat només ha de poder ser per queixar-te i per dir que també és tan difícil. Tio, també té coses molt boniques,
i
per
tant.
Això seguim sent mares, vull dir, no? Per això molta gent segueix optant per ser mare.
I que ho sento molt, però és que ens ensenyi la part bonica també encaixa amb el contingut que ha fet sempre la Marta,
sí.
Rimbau, perquè s'ha caracteritzat aquesta noia a xarxes per ensenyar-nos habitacions perfectes, cases de somni,
sí,
coses
sí.
Que són plaents a nivell visual, sexual, per tant, com ens ha d'ensenyar un bolquer brut de caca o una nit sense dormir? Doncs no m'acaba de quadrar, no sé que en un Instastory hagi tingut una mala nit i ens ho expliqui.
I que a mi ni m'interessa ni em ve de gust. O sigui, és que jo vull veure que... Vull dir, jo vull contingut agradable d'ella, és el que m'espero.
És que no es marcarà un Núria Casas i començarà a fer un vídeos d'humor i això, doncs, desromantitzant la maternitat. Això no passarà. I ella diu també que algun dia, i d'aquí poc, tornarà a fer contingut més típic seu. Mm-hmm. Que no tot se centrarà en la Julieta perquè té ganes de diversificar una mica el que fa. I també recalcava aquesta idea que és molt feliç, que no se n'amaga, que els moments bons superen amb escreix els durs, en el seu cas particular, i que segur que les coses s'aniran complicant i que cometrà errors. Però que ser mare era el somni de la seva vida i que va ser una decisió superconscient i molt buscada. Ara sí. Tornem al tema que més ens interessa de la carpeta Marta Rimbau, per favor.
A tot això, aquell noi encara volta per aquella casa?
Que saps que entrarem aquí.
Ah, val.
Vale.
Ja has obert...
Quina manera d'aixafar-me... Mira que era qüestió de mirar-se el guió,
perdó.
Però ja has obert el carpesano. No, perquè això és un carpesano d'aquests que et feien tenir amb el batxillerat.
Saps aquelles carpetes que tenien com compartiments que s'obrien tipus acordió?
Eren
les meves preferides,
boníssima,
eh?
Sí.
Molt guais, aquestes. Sí,
sí. Amb una mini carpeta dins per cada assignatura. Doncs aquí és el que tenim. Ni carpeta ni merda. Carpesano.
Top 3... trames menys comprensibles de les que tenim juntament amb Emília i Duqui, què els està passant, i la Colabo Batguiel Sebastián Yatra d'on ha sortit això.
Està al pati,
Es va perdut últimament, família. Hòstia, què ens ha dit fa uns instants la Marta? Que no t'hi ajuda. I que en principi ho està fent tot sola. Però, és clar, mentrestant hi ha un senyor, que ja deia ben Roger, que es diu Diego Matamoros.
Això en Diego.
I que resulta que és el seu exnòvio, que a dia d'avui continua penjant contingut gravat a casa de la Marta Rimbau.
És que potser tenen una casa molt semblant i es van comprar una... i són veïns. És que se'ns escapa algo gros.
Aquell marbre de la cuina,
no, és que
diré que és únic.
És inconfusible.
One and only.
És que aquella casa és molt característica.
Ja et diré. Hòstia. Aniré més enllà. En només 24 hores, en Diego Matamoros ha penjat més de 5 Instastories fetes des d'allà.
Déu meu.
Ai, que la lloga per hores.
No, s'ha llevat allà. Perquè ha penjat una foto del husky aquest tan preciós que tenen.
Potser llevat
de bon matí.
S'ha llevat amb un plor de la Julieta.
I, com deies, Juliana, no, que potser té una casa molt semblant, és que aquella casa és inconfusible. La Marta Rimbau ens l'ha ensenyada sempre del dret i del revés. I perquè és que les fotos que pengen, tant l'un com l'altre, es veu el mateix marbre de la cuina tan moderna i tan elegant que tenen. I un cop més, el que no surti d'aquí, no entenem res.
És que no entenem res. De nou, classe de filosofia. Més preguntes que respostes.
És que ni el mago pop, el que està passant aquí.
El mag pop aquí aniria més perdut que un fill de puta el dia del pare. No hi ha manera d'orientar-se.
Per cert, que et diré que en aquestes stories del Diego Matamoros, una de Publi, una de Cafeteres... T'ho juro, eh?
També molt Marta Rimbau Codet.
Clar, i a part, molt Black Friday Codet, també, perquè s'acosta i estan els influencers bogíssims, perquè crec que han de recuperar el temps que van parar per la Dana. Ara ho estan fent tot de cop.
Ui, però encara que no s'hagués de recuperar, tu pensa que nosaltres, i m'incloc dins d'aquest col·lectiu, a partir de mitjans de novembre i desembre...
És l'època forta,
et forres, podries treballar només aquest mes.
Tu fas coses pel Black Friday, no t'encaixa, eh?
Ningú m'ha escrit.
Ah, vale, perfecte.
Si no podeu, ho faria, no ho sé.
Tornem al tema. Així doncs, en quin punt estan ara mateix Diego Matamoros i Marta Rimbau? Perquè recordem que ho van deixar fa gairebé un any, que ell al cap de no res va anunciar que seria mare soltera amb l'esperma d'un donant anònim, sobretot important destacar això, però que ell va continuar vivint en la mansió on havien viscut junts com a parella. El que tots pensàvem per això és que quan nasqués la nena, la Julieta, ell faria les maletes i marxaria. Allò de si molesto, me'n vaig.
Doncs té la maleta encara guardada al traster.
Bueno, llavors, la cafetera...
Espera. Quan la Marta va anar a l'hospital perquè l'induïssin al part de la Julieta, en Diego, això ho sabem, va continuar penjant fotos des d'aquella casa i no ens quadrava. Però molts oients ens van dir, no, potser és perquè tenen gossos, no, que els han cuidat junts i que han viscut sempre els quatre, doncs els està cuidant.
Els va treure, no?
Els va treure, o potser els té ells sempre, però allà a la casa estan millor perquè hi ha un jardí, etc, etc. Però, i ara què? Perquè la Marta Rimbau ens acaba de dir que no té ajuda, que ho fa tot sola. Aleshores, com s'entén que aquest tio continuï publicant contingut des d'allà? Pregunto jo, les visita cada dia?
Ah.
No quadra. Perquè penja fotos també mirant la tele com si fos al sofà de casa seva i estigués sol a casa. És que t'ho juro, jugant a la Play i mirant un partit d'en Rafa Nadal ahir.
Sí, però per què no ho diuen res? Per què no ens ho resola?
En cap moment no ha fet referència al naixement de la Julieta. Ho ha penjat una foto de mira que maques estan aquí, no? Prenent el biberó. És que no ho sé. Pregunto, són companys de pis? Seria estrany, perquè clar, jo tenia entès que els companys de pis ajudaven i compartien les tasques domèstiques.
Home.
I la Marta Rimbau acaba de dir que va al súper sola, que fa les rentadores ella sola.
Clar, això no és incompatible amb que no visqui allà. Vol dir que no aporta res, que
perdona,
no ajuda
però
gens.
El Diego Matamoros està tot el dia fotent cafès allà, algun cafè. Li deu fer la Marta Rimbau.
I neteja molt perquè també fa publi de no sé quina aspiradora. O sigui que t'ho juro
tot
que
el dia netejant i fotent cafès al Diego.
Una altra vegada les peces d'aquest trencaclosques impossible de tantíssimes peces no encaixen. Som parella. Sembla que tampoc, perquè la Marta Rimbau insisteix que està sola.
Què està passant?
I que està soltera. L'únic que se m'acut és que tinguin acordat una espècie de coworking i que ell faci servir aquella mansió com a oficina i escenari dels seus reels per fer publi de marques. És que si no, no entenc aquest modus vivendi. I des d'aquí demano públicament a la Marta Rimbau, ara que s'ha animat a fer preguntes i respostes i a obrir-se una mica, que ens expliqui què està passant allà. Perquè la part d'explicar-nos com s'organitza amb la Julieta m'interessa molt, però és que aquesta carpeta d'en Diego Matamoros encara més.
És que no he conegut mai cap cas igual.
Necessitem
estem
obrir...
davant d'un cas únic.
Som molt clàssics, volem obrir la ment, que ens ho expliqui.
Clar, sí, sí,
necessitem
per aprendre
detalls,
coses noves.
Per aprendre coses noves,
et
correcte.
Et compro que segurament és el seu plató de treball, et diria.
I de pas s'hi queda dormir, llavors també és casa seva. Eh?
A veure, mira, els influencers justament això ho fan molt, llogar espais de treball, estudis de gravació, etc. Però et llogues un petit estudi al centre de Madrid, que puges, que el que sigui la sala d'estar de la teva exnòvia...
Potser no ho saben ni ells, com estan. A vegades és aquell procés que tu has mig deixat, però
ara
vas veient...
Ara la Marta
veient...
està per altres coses i potser li fa massa mandra tancar aquesta carpeta i diu, mira, clar, em molesta menys si està aquí.
Hòstia, però és que tens mentre està el tio aquest fotent-se cafès allà.
No para, eh?
Tombat allà al teu sofà.
És un paràsit.
Escolta, farem una cosa. Anirem a...
No, no m'ho facis, eh?
Anirem a publicitat... Què passa?
Amb el dia que jo tinc.
Bueno, escolta,
amb el que jo avui he patit. Que he patit més que Jesucrist.
Ja, no me n'adonis això, que va patir molt, eh?
Tu què saps? Fa molts anys, això.
Ja, però... Bueno, però que m'ha arribat...
T'ha caducat, aquest dolor.
Escolta'm, fem 5 minuts de pausa i ara tots els detalls de Badiel, que ha donat una entrevista, i la sentirem. Ara tornem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa. Chulo, chulo, tiene cara que la cama te da duro.
Chulo, yo sé, papi, que tú eres muy chulo. 6 minuts, ja arribem a 3 quarts d'una del migdia. Tornem a parlar de la Batguiel, perquè realment tu, Julián, estàs que no aixeques cap amb aquest tema, i ho entenc perfectament, perquè, bueno, està costant.
Sí, costa molt, la veritat. Com ja sabeu, aquest divendres surt la col·laboració entre Batguiel, una de les perles més ben valorades aquí al programa, i Sebastián Yatra, exnòvio d'Aitana i cantant famosíssim. No sabem com sonarà aquesta cançó, perquè realment costa molt d'imaginar. Jo estic molt afectada i l'Oyentat no ho posa fàcil, perquè sona a tot arreu i tenen informació de tota mena. El telèfon del programa 677 27 10 58.
Sí.
Hem estat rebent missatges sense parar de tot de sonats, d'oients que tenen informacions exclusives sobre aquesta col·laboració.
Clar, s'ha d'ordenar, ara, tot això.
Crec que no ho vull saber.
Arriben
tinc molt
dato,
Marta. Agafa't fort a la cadira. Me'n vaig.
Aquest programa ha pogut saber que el videoclip es va gravar a Benidorm.
Apa, hòstia, ja estic fent les maletes.
Mare de Déu.
Fa dos mesos.
Hi ha racons macos, també, allà.
Efectivament, la cançó compta, com ja havíem comentat, amb el sample de Dido, d'aquella cançó tan fantàstica de Thank You, que, per cert, després vaig tornar a casa escoltant-la i realment és exquisita. Badiel i Sebastián Yatra es veu que van ser fantàstics i superagradables amb tot l'equip, que això de Sebastián Yatra ja ho sabíem, que és un tio superagradable i que en tot el que és el tracte professional sempre és un gran xaval.
Això ho havia dit en Jaume Miranda moltes vegades.
Efectivament, i a mi m'ho ha dit també el Jordi Cubino.
Jaume Miranda, bon dia.
Hola, com estàs?
Mira, és mencionar-te i apareixes aquí, per art de màgia.
Sempre que parlem de Yatra, aquí has d'estar.
Bé, se m'ha de citar sempre perquè sóc una referència periodística, no?
Correcte.
Ho sé.
Més detalls. Ell anava de blanc. No sé si opines que és un color que li queda bé, Jaume.
Mira, ell pot fer el que vulgui i li combina molt amb les seves dents, que són molt blanques.
Se m'ho ha passat amb la carilla Yatra, eh?
Sí, estic molt insistent, me sap greu. Per cert, molt a favor de Benidorm. Un lloc horrorós, m'encanta.
Ella anava de gala amb uns pantalons curts, que no sé jo tampoc molt com encaixen aquests dos conceptes, però sí, no van deixar fumar els actors ni a les actrius. O sigui, si tu eres fumador, estaves allà durant 5 hores i et deien no fumis, i en canvi es veu que la Batiel va fumar com una carretera. Malboro Gold!
Bueno, perquè ella ho necessita.
Va acabar el rodatge cap a 2:15 de la nit, quan en principi havia d'acabar una mica més d'hora, per si us interessa, van allargar-se. I el més gros, Ai. Segons la nostra font, que això és veritat que, clar, tants caps, tants barrets, eh? És opinió subjectiva, però... La cançó flopeja! Es veu que és estil Sebastián Yatra i no Batguiana. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo... La meva pregunta és, i què?
A on entra
si
ella?
Si aquest és l'estil del Sebastián Yatra, i a mi aquest estil, a mi aquest pop de mare em funciona molt, tio. Llavors, ja? No entenc molt bé com entrarà ell, efectivament, però m'agrada.
A on la poses?
Aquí és veritat que costa d'encaixar la Batguial.
A veure, que no faran Tacones Rojos, faran la seva cançó, però jo m'enfio molt d'aquesta font que diu que la cançó serà un bluff.
Sí. No sé, a mi ara ja em fa il·lusió la col·laboració, perquè realment quan em poso Tacones Rojos i és un hit, penso... És cert que costa imaginar la Batguial aquí, però potser hauran trobat la manera. Per altra banda, aquest mes, Batguial és la portada de la revista GQ i en regala diversos titulars en una entrevista escrita que li va fer el redactor David López.
Molt bé, que citem els companys de premsa escrita.
Escolta, i cal citar-lo, en aquest xaval, perquè us aviso que en David fa literatura, en David s'agrada.
M'encanta.
En David es va plantar davant de l'ordinador i s'hi va trobar. Va dir, jo estic aquí còmodo amb aquest... Ara te fliparàs amb el que t'escriuré.
Sara Jessica Parker, allà, Carrie Bradshaw.
No. Riu, t'ho juro per la meva vida. Mira, l'última entrevista que hem comentat de la Batguial escrita era a La Vanguardia i era d'aquestes com molt de... Et donen un concepte, moda. I llavors hi havia l'opinió de la Batguial com molt quadriculat. Això és absolutament l'oposat, val? Aquí en David queda una mica posseït pel teclat i si m'ho permeteu, perquè us pugueu fer una idea del que jo he sentit avui llegint aquesta entrevista i de com llueix tot, us llegiré a l'inici.
Va, som-hi.
Data. Juliol del 21. O sigui, del 2021. Ubicació. Santo Domingo. Davant dels ulls, una jove de 24 anys que es passeja pel càlid asfalt de la capital dominicana, amb una llarga cabellera castanya recollida en una cua alta tibant i abillada amb un crop top amb camo print bitonal en rosa, un microshort esportiu i unes Air Max Plus de Nike que centellegen com una constel·lació.
Però qui és aquesta?
Llisca per la llera del formigó, rodejada de persones que podrien veure en ella una persona comuna.
És el 2021.
Pots concentrar-te?
Ah, va, és ella.
La realitat es cristal·litza en l'instant en què salten des dels altaveus les primeres barres del tema Sincarné. Aleshores, aquesta dona abandona l'anonimat i fa la metamorfosi cap a l'artista. Perquè Alba Farelo, aquesta musa de barri que passeja per Santo Domingo, també és Batguial, diva d'abast global. Que yo sueno allá donde esté, porque tengo el flow que siempre traigo
algo fresna de TVT. Si no lo mueve, acuéstese. El tio s'ha marcat un flashback, no?
Exacte, no entenc per què rescata una cosa del 2021.
Ja t'he dit que ha fet literatura de manera molt sèria, vull dir, tota una història aquí al darrere, hi ha tot un relat.
Vol dir que van tenir una conversa el 21 i l'han tingut també el 24 i estan comparant les dues albes, o com va?
O sigui, és com que l'any 2021 se va enamorar d'ell a nivell artístic i la recupera el 2024, no?
I li va impressionar molt aquesta cosa de com aquesta doble alba, no? I de fet parla molt d'aquesta transformació cap a Batguial, gairebé en el sentit més físic de la paraula, de posar-se la perruca, de posar-se les pestanyes... Bé, ja veieu que realment el David...
No.
Està enamorat. Clar, David... Com si fos una Maria Callas.
No. He tingut dificultats per traduir aquest text que originalment era en castellà, la veritat. Tot amb aquest to de gran aficionat a la literatura que deu ser en David, ens va teixint un article entre les seves impressions sobre la Batguial i les declaracions d'ella. A mi m'ha interessat perquè parla de col·laboracions, tema delicat ara que anuncien la cançó amb en Yatra. Ella diu que molta gent li retreu que des que és famosa no només canta amb gent que ho peta molt i que això en realitat no és cert, perquè, per exemple, amb Los Sufridos, amb qui va fer Duro de Verdad, va ser una col·laboració que va sortir de manera molt natural, no entre amics, de manera molt orgànica, perquè fa molts anys que es coneixen, que fan coses junts, i que, per tant, s'entén que ella té poder sobre quines col·laboracions fa i quines no.
No col·laboro solo... Con artistas que creo que estratégicamente pueden funcionar, sino que sigo teniendo esa parte de artista que colabora pues, con quien me apetece, con quien me sale del corazón.
És intel·ligència artificial, normalment. Com us agrada a tu i en Suri jugar amb la intel·ligència artificial?
Funciona molt, a part que la sabem fer bastant bé, la Batguial. De la mateixa manera que Shakira Semblava una senyora qualsevol, sí, parlant en castellà, va dir la clava bastant.
I això desmenteix el que vosaltres dèieu, que l'havien obligat des de la discogràfica a col·laborar amb Sebastián Yatra, la Baquial.
Sí.
Ella tria amb qui ho fa les coses.
És que és una conversa que realment ens va com l'anell al dit, la que ha tingut la Baquial amb aquest,
sí,
tal David.
Sí, perquè ens respon moltes coses.
Sí, i perquè ella es reivindica moltíssim, no?, com a dona lliure, com a persona que sempre ha escollit el seu camí en la seva carrera.
Yo he entendido desde hace años que lo que le gusta a la gente de mí es que tomo buenas decisiones, guiándome por lo que me apetece hacer. Quizá otro artista que venga de otro background hable de sentirse como un robot, pero no es mi caso. Bueno, toda la gente ha visto cómo empecé, que era algo que venía de mí, que no había nadie controlando ni diciendo esto va a ser un negocio y vamos a ganar muchísimo dinero, chavales. Ha sido algo orgánico, que ha funcionado.
Jo ara no l'he vist tan bé, la I aquí.
No, és que a mi em costa molt concentrar-me cada vegada.
Sí, aquí estava molt adormidota, no?
Sí, no s'havia pres el cafè.
Sí, un porro de més.
Sí. I atenció a les declaracions que han generat el titular escollit pel redactor sobre fer història.
Sí que pienso en si mi generación se acordará de mis looks, de alguna barra, de alguna canción, o de los memes y las bromas. También siento la presión de... Coño, a mí me encantaría hacer historia de alguna manera. Sé que suena muy gordo porque hace historia el que descubre la cura del cáncer. Yo cantando Toto, porro y culo, es como, a ver, chavala, ubícate. Aunque bueno, sí que me dicen reina, diosa, icono. Siento que tengo muchas cosas por hacer para ser icónica.
Ai, mare meva!
Jo me podria tatuar tot aquest paràgraf. És excel·lent.
Però aquí està el titular de l'entrevista que ha seleccionat en David, eh?
Efectivament, el que li agradaria fer història, però que cantant Toto, porro i culo és com a veure xavala ubicat. Jo t'he de dir que estic segura que els nostres nets sabran qui va ser Baquial. Tinc aquesta certesa.
Sí, perquè li direm tu i jo, no?
Exacte. Sense anar més lluny.
Cada dia.
I atenció, perquè el David ens tanca l'article amb un... El dia que va sortir la joia va ser molt guai, però ja vam veure l'Alba pensant en el següent. No, la Pantera Rosa no descansa mai.
Molt bé, fins aquí aquesta entrevista que, bueno, sortirà en paper, no? Crec que és el dia 28 als quioscos, a la revista GQ.
I les fotos són realment guais, eh? Que de vegades les fotos cotregen molt. Quan l'Alba va fer la sessió de fotos amb Vogue, a mi, per exemple, no em va agradar gaire.
Però, perdona, li han donat un títol a l'Alba, eh? Dona de l'any 2024. La revista GQ, per això, la fa portada de l'última entrega de l'any.
Sort que algú ha estudiat periodisme, perquè hi veus, jo aquest dato no te'l sabia dir. Jo m'he quedat tan encisada amb la literatura que m'ha fotut aquí el David, que m'ha posat tot de paraules en castellà que no sabia traduir, que m'he perdut el més important.
El seguirem, en David. El seguirem.
Home, té talent aquest nano, eh? Aquest nano té talent.
Sí, se l'ha de seguir. Jaume, escolta'm, falten 10 minuts per la una del migdia. Hem de recuperar un nom que ara feia molts dies que no en parlàvem, que és el de Georgina Rodríguez.
Sí.
Situem-la.
Vaig explicar-ho. Georgina Rodríguez, evidentment, la influencer més important de la península i parella de Cristiano Ronaldo, s'ha tornat a tatuar, per això l'estem recuperant. I ho ha fet, novament, amb el seu tatuador de confiança, que és Berni Tatu, amb estudi a Madrid.
És el de la Laura Escanes, també, eh?
Això ja no ho sé, veus? Aquí
amb
també...
aquest nom, clarament, t'havies de dedicar això.
Home, sí, no tenies més sortida si deies Berni Tatu.
M'encanta, Berni Tatu. Quina ràbia no dir-me Berni Tatu.
Bueno, es diu Berni Coronado Morales.
No, ja ho sabem,
sí,
que no es diu Berni Tatu.
No, ja ho sé.
Era una petita llicència.
Sí, home, sí.
Era un acudit.
Ho sé, dic, pel nom de l'artista, si algú el vol buscar, i buscar una mica d'informació.
Et queda molt bé aquesta samarreta blanca que portes avui. Blanca i impolut, és nova?
És nova.
Bueno, és un homenatge a Sebastián Yatra, no? I a les seves carilles blanques. Escolteu, voleu saber què s'ha tatuat aquesta vegada Georgina Rodríguez?
Clar.
S'ha tatuat Lenia?
Mira, he posat aquesta cançó perquè crec que encaixa moltíssim, ja que na Georgina s'ha dibuixat dues coses entre els dits de sa mà. Un rosari en un dit, imaginem que per reforçar a través d'escutis la seva fe religiosa, i també un ull que sembla fer referència a Sui Turc o Nazar, que serveix com a protecció divina i espiritual contra les energies negatives.
La tenim fent, eh?
No, la tenim és fent. Ja t'ho explica, el reality, ella creu molt en això de les energies i tenia una cosa a la paret del menjador que era, sembla que hi hagués com una cara i ella ho havia de tapar perquè si no es pensava que això doncs la influiria massa.
Sí, evidentment, no és que estigui passant per una fase intensa. De fet, na Georgina sempre ha demostrat a través dels seus tatuatges que és una persona molt profunda. Anem a recordar alguns dels seus tatuatges anteriors i és que, per exemple, té la paraula mamà en el braç escrita lletra per lletra per als seus fills. bastant complicat d'observar, si la mirau. També té la paraula fe en cursiva en un altre dit de sa mà, que per cert li ha posat accent, i segons sa RAE, sa paraula fe no porta accent.
Ella és molt genial.
Però li funciona molt la mà, veig, eh?
Ella és molt de braços i mà. I tatuatges petites...
I de rotulador, bueno, rotulador, finíssim, un trast...
Punta fina.
Però molt fi, el 0,2, saps?
Es posa no tan lletjos aquests tatuatges si no te'ls cuides bé.
Jo sóc més de tatuatges Rau Alejandro, és a dir, una cosa...
Negreta.
Tu portes tatuatges?
Jo duc tatuatges, ara no els puc ensenyar, però duc una Betty Boop i una Amy Winehouse molt horteres, molt ordinaris i molt colorits.
Perfecte.
Hòstia, a quina part del cos et sents còmode?
No, aquí i aquí. En els dos braços. Sí, en els dos braços. I m'ho vull fer un altre que posi... Paris Hilton amb un cor, per si vos interessa.
Ah, no, a mi realment m'interessa molt i no és broma.
Com el dia i la nit amb Georgina Rodríguez.
Absolutament.
Ella, eh?
Voleu que continuï amb els tatuatges?
Sí, a veure,
perquè
sí.
És que en duc com 11 o 12. També du una figura d'un àngel, no, el seu fill Àngel, que va morir durant el part de 2022. Evidentment, aquí no faré cap tipus de broma, perquè tots els meus respectes en aquest tatuatge, però seguim, perquè també s'ha tatuat un cicle lunar i, el que sembla, una constel·lació. Entenem que per aquesta cosa de demostrar que té un món interior apassionant...
O que és del Barça, perquè també. Recordeu la samarreta amb Spotify i amb Coldplay.
Ah, doncs s'assembla molt aquest tatu.
Perquè és tal qual la samarreta del
Barça.
Totes
les llunes possibles.
He de dir que són tatuatges molt normis, vull dir, una cosa molt normal de millennial...
És Pinterest.
Sí.
Bé, o sigui,
és el que et surt exacte quan buscaves el 2015 inspiració tatuajes pequeños, en castellà, perquè en català, per desgràcia, no hi ha ningú que es dediqui a aquesta...
Si a
algú s'hi posi, sisplau.
Si a sa boda d'anar a guerra hi havia un tatuador, que això està molt de moda, segurament feia aquest tipus de tatuatges.
Sí, a la guerra podria dur aquests tatuatges exactament.
Absolutament. Voleu que vos expliqui el millor tatuatge, per jo és més destacable i per jo és més greu de tots? És que na Georgina porta en el braç un tatuatge d'una C, un cor i una G en honor a la seva relació amb Cristiano Ronaldo.
Ai, Déu meu.
I aquí ja sabem què és el que passa quan et tatues el nom d'una parella, eh?
Bé, evidentment hauríem de pres tots de Laura Escanes i Melanie Griffith que mai mos hem de tatuar una parella perquè mai se sap en el futur si es comparteix evidentment amb ets parella i inclús amb enemic públic. Atenció.
No està fet molt ràpid aquest tatuatge?
La lletra podria ser... És que no et sé dir, però d'un dels seus fills.
Clar, és que ara t'ho anava a dir, sembla.
Sí, això està molt de moda, justament. Fer tatuatges molt petits amb una lletra com molt natural. Que
com
no
improvisada,
sembli,
no?
Clar, que sembla escrita a mà i que no llueixi una tipografia del Word.
Bé, és que ben que explicar-vos, esteu molt acertades amb aquestes dades que donau, perquè, efectivament, na Georgina va explicar que durant el seu primer viatge romàntic a París, amb en Cristiano Ronaldo, va pintarrejar una C, un coret i una G en un bloc de notes a la tauleta de nit de l'hotel, i ella ho va guardar com una llunàtica i al cap d'uns anys se va tatuar.
Saps que m'està semblant una mica romàntic, això?
A mi també m'ho sembla.
Estic caient el parany de la Georgina.
Jo és que m'he tatuat els meus ex i ho tornaria a fer.
És que em sembla...
O sigui, no, bueno.
Espera,
a mi m'ha semblat una mica de psicòquiler.
No, però és bonic. És bonic.
És que crec que m'agrada, això.
Però tu pensa que la teva primera cita amb un amant que estàs fornicant a un hotel i de cop guardes aquella nota que ha escrit...
Però nosaltres som gent... No, som gent romàntica, som gent que vivim d'il·lusions.
Bueno, parla per tu. Jo no.
Et tatues aquell primer moment de connexió que ha recuperat. És que és bonic.
I després sempre el pots tapar. Mira, això hi ha una anècdota que m'agrada molt del Johnny Depp.
Ah, aquesta anècdota està genial.
Que va estar amb la Winona Ryder molt temps, una de les meves actrius preferides, una tia genial, i es va tatuar I love Win. Win, perquè li deien de Winona. I quan ho van deixar va afegir una E, i per tant va quedar I love wine, que és vi en anglès. Per tant,
sí. I des d'aquí tot li va anar molt malament.
Ell s'ho ha buscat. Va.
Quin
bé,
tio.
Mos encanta aquesta història, dedica-m'hi...
Que no, en Johnny?
No, en Johnny Depp, canceladíssim, per favor. Bé, mira, jo lo de na Georgina me sembla bastant greu, que voleu que vos digui, tanta sort que Cristiano Ronaldo va fer aquest dibuix tan romàntic, certament, perquè jo si s'hagués tatuat el que jo normalment faig a una agenda, que són penis, hagués estat molt dramàtic.
Estàs en aquesta etapa, encara?
Mai vaig sortir d'aquesta etapa.
El tema és si en Cristiano també es tatuaria, això. Saps? Perquè quan només ho fa un dels dos, és allò de dir...
És que Cristiano Ronaldo té una pinta de ser molt metòdic i també amb el tema tatuatge jo crec que no en du cap, potser.
Si no en porta cap, eh?
Ai,
ho busquem.
Saps que ho vaig a mirar?
Mira, fiquem quatre anuncis mentrestant.
Vinga.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
A veure, que aquí s'ha obert un comitè d'investigació per saber si Cristiano Ronaldo porta o no tatus. I no ens consta que en porti ni un, eh?
Mira, la revista Mirror, el diari, sí? Mirror, el 2017 va descobrir que en Cristiano no en portava.
Molt poc de futbolista. El futbolista, sí? Tira molt de tatu.
L'Iniesta, sí, tampoc en du.
Ho deixem aquí, demà hi tornem a partir de les 12.